Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 6:18.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, com va la vida?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és la Torre Esplana cada diumenge, a l'hora que surt el sol, una mica més tard en aquest cas, ciència, astronomia, astrofísica, química, el que faci falta. I bon dia, Joan Anton, i bon estiu.
Exacte, comença a la matinada, 6:15 de la matinada, de l'aquesta propera matinada.
El que passa és que amb les temperatures que hem tingut aquesta última setmana, realment ja fa dies que és estiu, eh?
Sí, fa bastants dies. Estem parlant de l'entrada de l'estiu astronòmic, però diguem de l'estiu de temperatures, com deies, fa bastant, bastant que hem entrat, sembla ser.
Escolta'm, et vaig veure el Sense Ficció aquest dimarts, dedicat a Mart, precisament, viatjar a Mart, salvar la Terra, un reportatge de l'Albert Elfa, fantàstic, no? Vull dir, comentàveu moltes coses que havíem explicat també aquí al suplement.
Sí, Mart, clar, Mart està de moda, ja ho sabem, perquè en parlem molt sovint, allà hi tenim els robots, estem cercant vida, i el programa, la veritat és que el van muntar perquè donés a parlar de bastantes coses, perquè fixa-t'hi que van parlar també del paper de la dona a tot el tema de l'exploració de l'espai, amb el viatge que van fer els Emirats Àrabs. Jo, personalment, em sento molt afortunat d'haver pogut compartir una estoneta de programa amb gent doncs, de la mida de la Mariona Badenes, que també doncs, l'hem tingut aquí al programa, o del Guillem Anglada Escudé, que també l'hem tingut, o del Miquel Sureda, o del José Antonio Manfredi. Em sento molt afortunat.
Si voleu recuperar algunes d'aquestes converses més enllà del ciència-ficció, evidentment la Mariona Badenes ha passat pel suplement, també el Guillem Anglada Escudé, catradio.cat/elsuplement, allà hi trobareu també aquests espais que ara comentava el Joan Anton Català. Però avui, més enllà de Mar, ens fixarem en una cosa relacionada amb la política i l'astronomia. Perquè avui la pregunta que ens fem a la Terra es plana és: la vida és de dretes o és d'esquerres? I per intentar respondre aquesta pregunta amb el Joan Anton Català, el que farem és recordar què sabem d'entrada sobre l'aparició i l'origen de la vida a la Terra. Sabem més o menys quan es va originar. Com ho hem descobert, Joan Anton, tot això?
Ah, la cosa està bé, eh? Fixa-t'hi que dediquem un programa, qui ho hauria dit, no? Combinar política i vida. Doncs ho hem descobert perquè els científics han jugat a detectius utilitzant la química. Ho hem explicat alguna vegada, allò dels isòtops, però ara ho tornaré a recordar, sobretot pel tema del carboni. El carboni sabem que és un element essencial, de fet ja li havíem dedicat un capítol aquí a la Terra Esplana, és un element essencial per la vida, forma part de tots els organismes vius. El carboni, però, a la natura presenta diverses formes naturals, això que anomenem isòtops. El més habitual és el que anomenem carboni 12, que té un nucli amb 6 protons i 6 neutrons. Aquest és el carboni que hi ha a la natura amb abundància, és molt estable. Però qualsevol mostra que tu agafis de carboni a la Terra, l'agafis d'on l'agafis, contindrà una barreja entre aquesta forma normal del carboni, el carboni 12, i altres isòtops que són el carboni 13 i el 14, que cadascun d'ells té un i dos neutrons més en el nucli respectivament. En concret, qualsevol mostra que agafis tindrà un 1,1% de carboni 13. Llavors, la cosa interessant és que sembla que la natura, que els organismes vius, quan incorporen el carboni per formar teixits, per formar proteïnes, ADN, etc., prefereixen incorporar la varietat de carboni 12, la varietat més normal. De forma que si tu te'n vas en sediments molt antics i analitzes el carboni que hi ha, i en lloc de trobar un 1,1% de carboni 13, ho trobes empobrit en carboni 13, molt empobrit en carboni 13, cosa que és anormal, deduiràs que segurament aquells sediments tenen origen biòtic, és a dir, que són sediments d'origen de formes de vida que van viure i van morir, van incorporar preferentment aquest carboni 12 i quan van morir, lògicament, els sediments que van formar estan empobrits en aquest carboni 13. I així, utilitzant aquesta forma de detectiu amb la química, és com s'han pogut localitzar restes molt antigues a la Terra que ens han permès més o menys saber quan es va originar la vida.
Per tant, fent servir d'alguna manera aquest mètode que expliques, Joan Anton, La pregunta és quan va començar aquesta vida a la Terra, no?
Clar, les roques costa molt de trobar-les perquè la Terra té tectònica de plaques, té vulcanisme, i això fa que no sigui fàcil localitzar aquestes roques, aquests sediments antics, perquè tot ha estat com molt processat posteriorment. Però sí que s'ha tingut sort en alguns llocs molt concrets del món, com ara Austràlia o Groenlàndia. Allà s'ha pogut trobar aquests sediments i a partir de l'estudi s'ha pogut estimar que la vida ja hi era aquí a la Terra fa uns 3.800 milions d'anys. Això significa uns 700 o uns 800 milions d'anys només després de que el planeta es formés, que això és, des del punt de vista geològic, és molt, molt, molt poquet. A més d'aquest estudi del carboni 12 i del carboni 13, hem pogut confirmar aquest llindar de la vida trobant estructures fòssils. De fet, les més antigues que s'han trobat, que són unes estructures que s'anomenen estromatòfils, que es formen per l'acció de colònies de bacteris, doncs quan s'han trobat aquestes restes de colònies antigues i s'ha datat aquests sediments, són de fa 3.450 milions d'anys. Per tant, venen més o menys a confirmar aquest llindar dels 3.800 milions d'anys, que seria una indicació mínima. Ja l'hem tirat arrere més d'una vegada. És a dir, és possible que la vida aparegués fins i tot abans. Aquest seria el llindar mínim que en aquest moment tenim. Per tant, la vida, en resum, podria haver aparegut tan sols 400 o 500 milions d'anys després de que la Terra es formés, que, com dèiem abans, això és rapidíssim.
Sabem quan? És a dir, el que no hem pogut descobrir encara és el com, no?
Aquesta és la gran pregunta, perquè hem jugat a detectiu amb el quan, però el com encara sembla que som molt lluny d'entendre com s'ho fa la natura per crear vida i no tenim respostes definitives. Existeixen un munt d'equips de científics, un munt d'estudis que estan en marxa, històricament també, però actualment que estan en marxa per intentar respondre aquesta pregunta de com va aparèixer la vida. I el que hem d'intentar ja entendre d'entrada és que, igual com hem parlat de química del carboni, la vida apareix per reaccions químiques. De fet, la vida és reaccions químiques. Per tant, tot té a veure també amb quins processos químics va utilitzar la natura per construir la primera vida a la Terra. I cada cop sembla més clar, més evident, que potser la vida s'hauria creat per atzar, perquè tenim pistes que ara anirem veient que confirmarien aquesta hipòtesi d'un joc de l'atzar, que a mi m'agrada dir que és com si la natura hagués tirat daus, i hagués tirat daus i daus. Cada dau és un experiment que va fer en una antiga Terra. Cap d'aquestes jugades era afortunada, va sortir res que pogués progressar, però mira per on, doncs fa com a mínim 3.800 milions d'anys va treure tres sisos tirant dos daus, cosa que és impossible, que sembli possible, treure tres sisos amb dos daus. Va ser una jugada superafortunada per atzar que ens ha posat en aquest planeta.
Que fort. Podem estimar on va aparèixer aquesta vida o no?
Tampoc tenim resposta, però sí que aquí podem intuir o podem tenir unes certes idees entenent com era la Terra antiga. Era una Terra que, òbviament, no tenia atmosfera, i si més no, no tenia l'atmosfera d'oxigen que té ara. Ja era una Terra molt coberta per aigua, molt d'ella que havia vingut de fora de la Terra, i aquí tenim diversos escenaris possibles. Un primer escenari dels llocs on la natura va jugar a ser químic i va tirar aquests daus seria les profunditats dels oceans d'aquella Terra primitiva, perquè allà sota, amb l'energia geotermal que hi podria haver en grans esquerdes per les quals s'escapava gas metà calent, es podrien haver dut aquests experiments, perquè allà hi havia tots els ingredients. Hi havia aigua, que és el dissolvent, hi havia concentració d'elements químics dins d'aquesta aigua, i a més hi havia aquesta energia geotermal que proveïa com si fos el motor per fer els experiments. També se suposa que es podria haver dut a terme aquests experiments en lloc de les profunditats marines amb petits tolls d'aigua creats per les marees, perquè justament en aquests tolls d'aigua, a través de l'evaporació, s'haguessin concentrat minerals, s'haguessin concentrat elements químics, i a més la intensíssima radiació ultraviolada del Sol en aquell moment en què l'atmosfera encara no tenia ozó i, per tant, no podia filtrar aquesta radiació, doncs això hauria estat el motor. En lloc de l'energia geotermal, en el cas del primer escenari, en aquest segon escenari hauria estat la radiació ultravioleta del Sol. I, per tant, en aquests llocs és on la natura podria haver fet aquestes proves infinites que dèiem, com si fossin llocs de laboratori, fins que una d'aquestes combinacions afortunades la va encertar, i a base de combinar elements químics complexes, la natura va acabar creant una molècula que era capaç de fer duplicats de si mateixa.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és La Terra es Plana. Avui, la vida és de dretes o d'esquerres? Però abans, com es va originar aquesta vida? A veure, Joan Anton, si en sabem tan poc sobre l'origen d'aquesta vida, com és que sabem tant del cert que es va originar per aquest atzar?
A veure, no és que ho sapiguem del cert, però ja ara veuràs que tenim pistes que clarament indiquen que podria haver estat així. La primera d'aquestes pistes és fascinant, eh? Ja t'ho dic d'entrada, és totalment fascinant aquesta pista i molt sorprenent, és que, mira, hi ha un component essencial de tots els organismes vius a la Terra, que són els aminoàcids, n'hem sentit a parlar molt, formen part dels teixits vius, són la base de les proteïnes, és a dir, els aminoàcids són totalment essencials. Un aminoàcid, des del punt de vista químic, és un element molt simple, realment, format per àtoms de carboni, d'hidrogen, d'oxigen i de nitrogen. En el laboratori en podem fer centenars d'ells, se n'han fet centenars, però a la Terra només en coneixem 22 d'ells, que són els que empra la natura per fabricar vida. És a dir, qualsevol organisme viu, dels centenars d'aminoàcids que existeixen, només se n'utilitzen 22 per fer tot això, posar els teixits, les cèl·lules, etc. I aquests aminoàcids tenen una propietat física superinteressant que s'anomena quiralitat, que té a veure amb com s'orienten en l'espai, i això és el que ens ha donat una de les grans pistes de que la vida segurament va aparèixer per atzar.
Posem-hi un exemple a tot això que ens estàs explicant, Joan Anton.
Mira, és molt fàcil. Les nostres mans. Tenim una mà dreta i una mà esquerra. És el mateix òrgan, diríem, del nostre cos. Té la mateixa funcionalitat i són idèntiques. De fet, són còpia una de l'altra. Però, tot i ser idèntiques i ser còpia, en diem que són quirals, perquè tu no les pots sobreposar. No són exactament, no s'orienten de la mateixa forma a l'espai. Tu no pots agafar la mà esquerra i posar-la sobre la dreta i obtenir una còpia idèntica. S'estan orientant diferentment. El dit polze, per exemple, està orientat cap a un lloc diferent, a la mà esquerra o a la dreta. Dit d'una altra forma, si a tu t'ensenyessin només una mà, només veient aquella mà tu sabries si és dreta o esquerra. Per tant, a pesar d'estar fetes del mateix, a pesar de ser dos mans, etc., són diferents perquè s'orienten a l'espai de forma diferent. Això és el que anomenem quiralitat. Diem que les nostres mans són quirals. Tenen la seva variant dreta i la seva variant esquerra. Doncs als aminoàcids els hi passa el mateix. Són aminoàcids que cadascun d'ells presenta dues formes que tenen les mateixes propietats químiques, absolutament les mateixes, però que s'orienten en l'espai de forma diferent. I en diem els que s'orienten de dretes i els que s'orienten d'esquerres. En llenguatge científic, això n'anomenem dextro, amb la lletra D, i levo, amb la lletra L, que seria esquerres. I, per exemple, si agafem qualsevol aminoàcid, la lisina, que és un aminoàcid essencial d'aquests dels 22 que utilitza la vida. Doncs la lisina té dues formes, la D-lisina i la L-lisina. Totes dues formes tenen les mateixes propietats químiques. Doncs bé, qualsevol procés natural i de laboratori crearà la mateixa proporció d'aminoàcids dreta i esquerra. La mateixa, un 50%, perquè hi ha la mateixa probabilitat de fabricar-los. Qualsevol mostra que tu agafis tindrà el 50% d'aquestes dues varietats, dreta i esquerra.
Aquesta dreta i esquerra, aquesta L i D, és a dir, els éssers vius també tenen aquests aminoàcids L i D?
Sí, i ara ve la cosa fascinant. Tot això ho hem fet com introducció per explicar aquesta cosa tan fascinant que ens fa pensar en el joc de la natura, del joc d'atzar. I és perquè tots, absolutament tots els aminoàcids que formen part d'organismes vius, d'estructures vives, ja sigui de bacteris, de plantes, d'animals, de nosaltres, tots ells són d'esquerres. Tots ells són la forma L dels aminoàcids.
És molt fort. I per què passa això?
Clar, això és increïble, perquè jo et deia, hi ha la mateixa probabilitat de que tinguis formes D i L a la natura. Qualsevol barreja d'aminoàcids tindrà barrejades aquestes dues formes. Per què, doncs, la natura en els organismes vius només ha incorporat la variant d'esquerres? Per què només ha triat una de les dues opcions? I això podria ser una indicació d'aquesta tirada de daus afortunada. La natura va fer milions i milions d'experiments i no li va sortir cap d'ells fins que de sobte, de cop, li surt un. I en aquest un, per casualitat, ha utilitzat, i estic escenificant una cosa que deu ser molt més complicada que això que estic dient, evidentment, eh? En aquest experiment afortunat ha utilitzat la forma D d'aminoàcids per atzar i a partir d'aquell moment la natura diu, eureka, he trobat la fórmula, he trobat com fer un element químic, un compost químic que es pot duplicar i que podré utilitzar per fer vida en aquest planeta, i a partir d'aquí que tinc la fórmula ja no la abandono més. I a partir d'aquell moment la vida es desenvolupa utilitzant aquesta fórmula màgica d'emprar aminoàcids de esquerres quan els hagués pogut perfectament utilitzar de dretes.
Per tant, conclusió. La vida és d'esquerres, Joan Anton Català.
Fins ara podríem dir que sí, però ara ve la segona sorpresa, que suposo que la natura, que és molt sàvia, que vol equilibrar les coses, doncs també en aquí ho va voler equilibrar i ens hem d'anar al famosíssim ADN. Sabem que aquesta és una doble hèlix que preserva la nostra codificació genètica, la nostra i la de tots els organismes, o quasi tots els organismes de la Terra, i està formada, entre d'altres compostos, d'un sucre que s'anomena desoxirribosa. Desoxirribosa és un sucre que forma part de l'ADN. Aquest sucre, curiosament, també és quiral. És com la mà dreta i l'esquerra, com els aminoàcids. Té dues formes naturals, la de dretes i la d'esquerres, igualment amb mateixes propietats. I ara ve la gran sorpresa, doncs, tot l'ADN de la Terra, de qualsevol organisme, empra tan sols la forma de dretes de la desoxirribosa, la D desoxirribosa. Per tant, ja veus quin equilibri d'esquerres als aminoàcids, de dretes a l'ADN.
Escolta, i com pot ser? Per què passa tot això, com estàs explicant, Joan Anton?
Un altre cop, això ens porta a pensar en aquesta casualitat, no? En aquest experiment casual on va resultar una fórmula màgica que es va poder replicar, i com que es va poder replicar, a partir d'aquest moment les còpies són idèntiques i utilitzen aquesta forma de dretes de la desoxirribosa. Per tant, en general, la vida a la Terra és d'esquerres pel que fa als aminoàcids, utilitzen la forma d'esquerres, i també de dretes pel que fa a l'ADN, però no mesclat. És a dir, no hi ha ADN d'esquerres o aminoàcids de dretes en els organismes. És increïble.
Escolta'm, Joan Anton, si estem explicant que tot això es va fer aquí a la Terra per atzar, com és que no han aparegut altres maneres de vida diferents, no?
Clar, això és superinteressant, perquè la natura no s'ha aturat mai de fer experiments. És a dir, no és que arribés un dia que digués, ah, mira, ja ho tinc i a partir d'ara ja no combinaré més elements. Ho va seguir fent segur, i ho segueix fent. Llavors, la pregunta és molt, molt pertinent. Per què aquesta forma de vida? Per què tots derivem d'aquest experiment primitiu i no n'hi ha hagut d'altres formes de vida que hagin sorgit també per atzar completament diferents a nosaltres? Doncs això podria tenir una resposta, que és que la vida és molt competitiva, i això sí que ho sabem. La vida s'aferra a la vida, i de fet lluita i modifica el seu entorn. Tot qualsevol ésser viu modifica el seu entorn i lluita per fer ús d'aquest entorn i per sobreviure. Vol dir que un cop potser va sortir aquest primer esquema de vida i es va estendre pel planeta, qualsevol altre intent de crear quelcom diferent havia de competir amb aquesta vida que ja havia començat a aparèixer. I lògicament ja venia amb desavantatge, perquè havia de competir amb una vida que ja començava a estar establerta. I des d'aquest punt de vista no podríem descartar, segurament no es pot descartar, que hagin aparegut en el passat formes bàsiques de vida basades de formes diferents, per exemple, no sé, en aminoàcids de dretes, o en ADN d'esquerres, però que no haguessin pogut sobreviure, no haguessin pogut competir amb aquesta vida ja establerta i ràpidament van desaparèixer. Si això fos així, el que podríem concloure és que el laboratori de química de la natura, on va jugar a fer de químic, es va tancar a efectes pràctics fa milers de milions d'anys.
Mm. Joan Anton, de la mateixa manera que ha aparegut vida en aquest planeta de manera atzarosa, la pregunta també és si en podria aparèixer en d'altres planetes, no? Perquè una cosa és el que passa a casa nostra, però més enllà, no? És la gran esperança, també, no?
Sí, i això és el que tornem a Mart, com dèiem al començament del capítol. Clar, aquí és on estem intentant buscar respostes, que també serien respostes per les preguntes que tenim aquí a la Terra, doncs les estem buscant també a Mart. I vés a saber si amb molta sort allà podríem detectar signes de vida passada. Estem buscant vida elemental passada, diríem fòssil, per entendre'ns, que podria haver existit fa milers de milions d'anys quan allà a Mart hi havia aigua líquida en superfície. Ara imagina't que en trobéssim, imagina't que analitzéssim aquesta vida. Molt probablement estaria basada en la química del carboni, és el més normal. El carboni, recordem que és el quart element químic en abundància de l'univers, per tant és probable que la natura, quan ha jugat a fer química, hagi emprat els elements que més emate, carboni un d'ells. Imagina't que trobéssim que, a més, estés basada la vida en l'ADN, això ja seria, ja és un salt qualitatiu molt important, i a més, imagina't que aquest ADN també fos de dretes. Seria al·lucinant. Seria al·lucinant. Pensa que tenim una hipòtesi sobre la taula que diu que no es pot descartar que la vida no aparegués realment primer a la Terra, sinó que potser hagués aparegut abans a Mart i hagués caigut aquí, a cavall d'algun meteorit, en una Terra adobada perfectament perquè això pogués reixir. Segons això, els marcians existirien. i seríem nosaltres, eh? I això ho hem parlat alguna vegada. És poc probable, però està aquí. És una hipòtesi que la ciència no vol descartar per molt estrambòtica que sembli, perquè realment podria ser. Tot i que no fos així, la descoberta de vida fòssil, de vida antiga a Mart, l'anàlisi d'això ens podria donar moltíssimes pistes de com s'ho fa la natura per jugar, perquè ja et dic, actualment només tenim un lloc on mirar, que és la Terra, i tota la vida a la Terra és clavada, tota ella, ja sigui de bacteris o d'humans, tota ella està feta de la mateixa forma. Clar, el descobrir vida fora ens podria ensenyar a lo millor altres formes de fer la vida i ens podria confirmar que, per tant, la vida aquí va ser per atzar si trobéssim una vida diferent basada en aminoàcids de dretes. Per exemple, a Mart, clarament això seria una indicació de l'atzar, no?, de que aquí va ser d'esquerres per atzar.
Déu-n'hi-do, quin capítol avui de revelacions. La vida és d'esquerres o de dretes amb el Joan Anton Català. Quin és l'origen de la vida? Hem intentat resoldre algunes incògnites i més que n'intentarem resoldre també, com per exemple, què hi passarà aquesta setmana al cel si aixequem la vista, Joan Anton?
Això és molt més fàcil que contestar temes de la vida i hem vist que ens queden moltes coses per aprendre i en canvi el cel el tenim, si més no, el que veiem, el tenim bastant controladet. Ens dirigim cap a lluna plena, que per cert tornarà a ser una d'aquelles superllunes, una lluna una miqueta més gran el dia de Sant Joan per celebrar-ho. Saturn i Júpiter es van aixecant per l'est i cada cop es van situant més cap a la part central de la nit, i Venus segueix brillant moltíssim sobre l'horitzó oest després de la posta de sol.
I una revetlla, per tant, en què també podrem mirar el cel amb aquesta curta nit que ens espera, no?
Sí, i aquesta superlluna que tindrem, per tant, serà una nit il·luminada per una lluna molt brillant, molt bonica de fotografia, recordem, en el moment en què surt o es pon, perquè quan va baixa és quan tenim un escenari, un horitzó, un paisatge abocador que ens permet fer aquestes fotos de la lluna tan xules.
Fantàstic. Joan Anton Català, cuida't, una abraçada.
Igualment, gràcies, Roger.
Bona revetlla. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.